Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Kamehameha, rei de Hawaii i de Maui, va començar a pensar en la unificació de les 8 illes de l'arxipèlag hawaià sota una mateixa persona, la seva. El 1795 va prendre el control de l'illa d'Oahu, després de vèncer a la batalla d'Unuanu, on van morir més de 400 enemics empesos per ell mateix per un penya-segat. A Oahu la van seguir les petites illes de Lanai, Kaolawe i Molokai. Només li faltaven les dues illes del nord-oest, Kauai i la petita Niihau, les més allunyades de totes. Kamehameha va intentar envair-les en diversos intents frustrats, però mai va aconseguir posar-hi els peus per les fortes tempestes al mar. No va caldre. A l'any 1810, el rei de Kauai li va cedir les illes a canvi de la seva protecció i Kamehameha I va esdevenir d'aquesta manera el primer rei de tot l'arxipèlag de les illes Sandwich, posteriorment les illes Hawaii.
Jordi Canal Soler, què tal?
Molt bé.
Ja tenim unificades les illes?
Sí.
Jordi Canal, escriptor, fotògraf i viatger.
Sí, sí, ara per fi podríem parlar ja de l'arxipèlag del regne de Hawaii, no? I Kauai, d'alguna manera, s'hi havia resistit molt. Havia estat molt de temps aguantant, i al final el rei de Kauai va decidir, escolta'm, no lluitem més, acceptem, però
home,
sempre amb la...
Home, veiem els havia passat als veïns,
sí,
no? Que els havien
sempre...
empès per un penya-segat.
Això fa respecte, no? Però més també, diguem que la flota de Kamehameha ja era prou important, tenia les armes provinents dels homes blancs, i per tant ja sabia que allò acabaria malament, no? De manera que la millor manera de no arribar la sang al riu és cedint el terreny, sempre doncs, amb garanties, no? I de fet, Kauai fins avui en dia encara segueix sent una illa diferent. De tot l'arxipèlag que l'envolta, doncs...
És que l'han anat recorrent amb tu al llarg del temps, no?
Exacte, que les hem estat veient i hem anat veient les diferències, no? Doncs aquesta podríem dir que és la més diferent, també és la més antiga, si recordem allò que havíem parlat del hotspot, no? Aquell punt de lava que va deixant anar lava constantment i és el que ha fet créixer les illes, doncs aquesta va ser la primera. De manera que també és la més antiga, té uns 6 milions d'anys.
És a dir,
i...
que també estem parlant del cim d'un volcà enorme.
Clar,
que va emergir,
sí, sí.
De les profunditats
illes,
marines.
Totes aquestes illes eren volcàniques, és terra volcànica, però la gràcia d'aquí és que paisatgísticament potser és la més sorprenent perquè és la que s'ha anat desgastant més per l'erosió. No? De manera que és aquells paisatges que podem veure d'unes muntanyes totes treballades, no? Sembla que hagin estat cisellades, pel temps i l'aigua, però amb la gràcia de que com que hi plou tant, doncs tot és molt verd. Llavors tens aquestes crestes afiladíssimes, totes amb un perfil, que és allò com si anés baixant l'aigua constant, però plenes de verd.
De fet, hi va baixant l'aigua constant.
I va baixant. Sí, sobretot quan plou, no? Que és cada 2x3, plou, pum, una cascada. I aquí, una altra. I
a més, és tot entapissat de verd. No veus ni un bocí...
Tot. Sí que en veus, però en una altra banda de l'illa, que és la gràcia, també, no? Que aquesta illa, gràcies doncs, a la seva orientació respecte als vents alisis, doncs, tenim que una banda hi plou molt perquè arriba l'aigua provinent doncs, del nord-est, tota carregada dels núvols carregats d'aigua.
I aquesta part aboca, verda.
Exacte. I a l'altra banda, doncs, és sec. Però sec amb unes circumstàncies especials, no? Que és que, com que hi ha l'aigua per l'altra banda, doncs aquesta s'ha quedat, el que ha anat fent l'aigua és treballar-la. I tenim un canó que és el canó de Waimea, per exemple, que és un lloc fabulós i que Mark Twain, quan va estar aquí, el va batejar com el Gran Canyon del Pacífic, no? Perquè realment s'hi assembla. No és tan gran, evidentment, aquest té només 900 metres de profunditat, però és un canó espectacular que és una de les grans atraccions a veure a l'illa, no? És un lloc bastant sec, però ha fet que hi hagi unes certes plantes que només creixen en aquest canó, no? Allò que parlàvem de vegades dels endemismes de les illes de Hawaii, no? Ser l'arxipèlag més allunyat de tot el món, doncs ha fet que l'evolució hagi tingut... doncs,
les seves particularitats.
Exacte, una manera de fer aquí dins que ha creat moltíssimes espècies que són endèmiques, i n'hi ha una en concret que només es troba en aquesta illa i en concret a la zona del canó de Waimea.
Què és?
Se li diu iliau, que és una planta, fa una inflorescència dalt de tot d'una tija amb una espècie de paraigües, i és realment bonica, és curiós, no? De totes aquestes plantes tan especials, que, esclar, si canvia una mica la climatologia, doncs potser aquestes desapareixen.
No és carnívora?
No.
Perquè en aquesta illa, quan la veus, sembla que hagi de tenir moltes sorpreses, no?
Bueno, és una illa que de seguida associes amb una pel·lícula i amb uns animals en concret, no? Que són els dinosaures.
És casualitat, no és casualitat, eh?
No, no és casualitat. Veus el paisatge i dius, això són els paisatges de Jurassic Park. I realment no és casualitat perquè justament es va filmar aquí, la pel·lícula. No només aquesta, sinó moltes altres pel·lícules.
Però moltes, eh?
Moltíssimes. Ens han entrat pels ulls i, per tant, si anem a Kauai, reconeixerem molts paisatges. La més coneguda és Jurassic Park, no? Que es va filmar el 1993, va ser un èxit de taquilla tan gran que després se n'han anat fent diverses rèpliques, però sempre també filmades aquí a les illes de Hawaii, no? I no és la primera. La primera va ser el 1913, o sigui que ja portem més de 100 anys rodant pel·lícules aquí a Hawaii, no? Quina és la gràcia? Doncs que està molt a prop de Hollywood. Està a 3 hores de vol, pagues amb dòlars, t'entens amb anglès, és Estats Units, que doncs,
no has de canviar de país,
legal no tens necessitat, i és molt més barat que anar-te'n, doncs, per exemple, a l'Àfrica, que si han rodat pel·lícules simulant que és Àfrica, que Vietnam, que la Polinèsia Francesa, que molts altres llocs que, diguem, que les productores cinematogràfiques s'estalvien molts diners anant a Hawaii.
És a dir, que Hawaii ha estat tot el món.
Tot el món.
S'hi ha representat Vietnam, s'hi ha representat Àfrica, s'hi ha representat la Polinèsia Francesa...
Exacte. I, de fet, també tot això ve per aquesta posició geogràfica i l'orografia pròpia del terreny, no? A Kauai s'hi distingeixen 11 zones climàtiques diferents. O sigui, estem parlant que s'hi pot trobar des d'un desert, que seria aquesta zona del canó de Waimea, fins a selva tropical densíssima, que és la que doncs, ha ajudat a que pel·lícules ambientades aquí semblin una mica doncs, el sud-est asiàtic de Vietnam, amb les típiques pel·lícules de guerra del Vietnam, no?
Parc Juràssic, Waterworld, Godzilla, Dinosaur, Pearl Harbor, El vell i el mar, L'illa de la Déu, Tropic Thunder, George de la jungla, Dragonfly, en fi, i un llistat inacabable.
Moltíssima, i totes amb anècdotes, eh? N'hi ha alguna, doncs, que són ja antigues, però que segurament sonaran. Per exemple, hi ha la taverna de l'Irlandès, que va gravar John Wayne, doncs es va rodar en una badia, que quan arribes allà et passen per la televisió del bus les imatges de la pel·lícula, i diu, a veure si trobeu les 7 diferències. No? Bueno, ara s'hi han construït unes quantes cases, això sí, perquè doncs, és un lloc molt maco, però a la vegada també a l'horitzó es veu un braç de terra que s'endinsa doncs, cap a l'oceà, no? Com una espècie de península, i a la pel·lícula surten palmeres i en l'actualitat no n'hi ha. I dius, què ha passat, no?
Aquí, què ha passat amb les palmeres?
Algú ha tallat les palmeres.
Algun huracà, algun cicló?
T'expliquen i dius, no, és que aquí quan va arribar John Ford, que era el director, va dir que això no tenia prou pinta de Polinesi. Llavors, aquestes palmeres no hi eren. Les va fer plantar expressament.
Les va portar.
Les va plantar, va filmar la pel·lícula, va quedar molt bé la seqüència, perquè doncs, sí que té l'aspecte més polinesi, no? Però després les va haver de tornar perquè les havia llogat, no les havia comprat. I les havia llogat a Los Angeles. O sigui, havien transportat palmeres des de Los Angeles fins allà i les havien tret.
No? El que no hagin fet els americans amb Hollywood.
Sí, realment se les inventen totes, no? Sobretot per això, per donar-li un caire potser massa, fins i tot exagerat, no? Han passat altres coses, per exemple, quan es va filmar Jurassic Park, la primera, va ser un èxit, però podria haver estat un fracàs a causa del seu alt pressupost, perquè al final va superar moltíssim el pressupost que tenien fixat, i va superar-lo perquè just abans d'acabar la pel·lícula va venir un huracà, que és un huracà dels més forts que ha patit a les illes de Hawaii, que és l'Iniki, que va destrossar tot el decorat que havien ja preparat. De manera que, com que no havien acabat encara de filmar, el van haver de reconstruir poc després de passar l'huracà per acabar la pel·lícula i poder-la fer, no? És, a més, un huracà que va destrossar moltes altres coses de Hawaii, en concret, doncs, moltes cases, camps, per exemple, de cultiu, plantacions de cocos també en va tirar molts a terra, etc. Però que després de seguida es va anar reconstruint, no? I gràcies a això, doncs, va ser al final un èxit. Una de les coses que va destruir també va ser una espècie d'hotel icònic que havia estat dels primers tipus de resort del món, no? Es deia Coco Palms Resort, aquí s'hi havien allotjat, doncs, des dels prínceps del Japó, actors com Frank Sinatra, gent que tenia diners, doncs van venir aquí, a la dècada dels 50 és quan es va crear, i era un lloc fabulós, no? També molt ambientat, això que deies tu, el que no hagin fet els americans, no? Doncs allà hi van invertir moltíssims diners i era una espècie de petit món de la Polinèsia allà a Kauai, no? Però l'Iniki el va destrossar i tot i així aquest mateix tour de les pel·lícules t'hi porta perquè puguis veure una mica com havia estat aquell lloc i especialment...
No el van reconstruir?
No, no el van reconstruir, però no es va acabar de destruir del tot. Entres allà i està tot mig en ruïnes, no? Que sí, doncs, unes escales caigudes, unes finestres foradades, el terra, doncs, ja malmès pel pas del temps.
Com l'edifici de la cúpula de Hiroshima, que també
sí,
el van deixar
exacte,
tal com va
una
acabar després de la bomba.
Com a record, no? I justament és perquè hi ha una de les pel·lícules més icòniques de Hawaii que va filmar justament Elvis Presley, que passa aquí, a Coco Palm, no? I al final acaben amb un casament, allò amb diferents canoes, portant a polinesis, a músics, etc, que van passant per allà i realment era un final tan apoteòsic que després de veure aquella pel·lícula la gent volia anar allà a casar-se, no?
I vas anar amb un canoa? Com vas arribar tu?
Aquí a Kauai no, però...
Ara t'imagino remant allà com un hawaià.
No, això seria una mica més complicat perquè està lluny, d'Oahu. Aquí millor arribar-hi amb
avió
i arribar, doncs, a Lihue, que és a l'aeroport principal, i a partir d'allà et mous amb cotxe, no? Que és el més tradicional per poder accedir a tots els llocs.
Lihue és on hi ha la seu del govern, el centre comercial de l'illa,
sí,
on hi ha l'aeroport, evidentment.
Sí, és un petit poble, no? Hem de pensar que aquesta illa, a diferència d'Oahu, per exemple, que té 900.000 habitants, aquesta en té 55.000. O sigui que realment és poca població, no? També és cert que al ser, doncs, una illa tan muntanyosa, la concentració de la població és a la costa. A l'interior no hi ha res, no? I fins i tot hi ha una carretera, que és la que circumvala l'illa, que no li dona del tot la volta perquè es troba amb unes muntanyes, uns penya-segats increïbles.
Hi ha llocs que les muntanyes moren al mar, no hi ha lloc.
Totalment, no? Que és la zona de Napali. Napali són justament els penya-segats, no? I és una zona que és paisatgísticament tan increïble que també ha sortit en moltíssimes pel·lícules per aquesta magnificència, no? Són uns penya-segats que arriben drets fins a l'oceà i la manera de veure-ho és, doncs, o amb helicòpter, que hi ha, doncs, molts vols que et permeten, doncs, accedir més fàcilment cap allà, o amb barca. Sí, el mar també ho permet, no? Que aquesta zona, com que ve totes les onades des del Pacífic Nord, doncs allà moltes vegades el mar no ho permet de les onades tan fortes que hi ha, no? Però si no, hi ha una alternativa, que és caminant. I aquesta zona té un sender d'uns 18 quilòmetres de llargada, el Kalalau Trail, perquè arriba fins a una vall interior, que és la vall de Kalalau, que està considerada no només un dels trekkings més bonics del món, perquè passes justament entre el mar i la muntanya, no? I vas veient... Doncs,
va a peu de muntanya
paisatges...
o s'enfila fins...
No, va a peu de mar.
Va a peu de mar.
Sí, fins al punt que depèn de la marea com vagi o d'aquestes tempestes que
hi
puguin
peus.
Haver, moltes vegades el tanquen. Perquè, clar, si hi ha una tempesta tropical, per una banda, les onades del mar et poden arrossegar, però després també tota la pluja que està caient des de la muntanya, doncs també es pot convertir en torrents que se t'enduguin, no? I no només és un dels més bonics del món, aquest recorregut, sinó també un dels més perillosos. Llavors, qui tingui ganes d'arriscar-se, doncs pot anar-hi. M'ho vaig fer només fins a l'entrada. Es distingeixen dos parts d'aquest recorregut, no? Els primers 3 quilòmetres ho pots fer lliurement,
fàcilment.
Però a partir d'un punt que travesses el riu, allò necessites un permís especial perquè és tan llarg i tan complicat que necessites dormir a l'extrem final. De manera que regulen molt qui entra per saber, doncs, quanta gent pot dormir a l'últim punt per després l'endemà tornar. No?
Ah, perquè a l'extrem final hi has de plantar la tenda?
Exacte, hi has de plantar la tenda perquè anar i tornar amb el mateix dia no podries, a no ser que ho facis corrent, no? Però si qui va fer, doncs, un trekking, el que fas dormir a l'extrem i l'endemà torna.
Per tant, ho has de portar tot
a
sobre.
Ho has de portar tot, sí, perquè allà no hi ha res. És al mig d'una vall que antigament sí que havia estat una vall poblada per gent, doncs, local que plantava el taro, vivia de subsistència, però ara ja no hi viu ningú i és una zona de parc natural.
Clar, això és el que em preguntava. Si tots aquests llocs, aquests escenaris de pel·lícula, els has de visitar amb un tour organitzat o també hi ha la possibilitat de fer-ho lliurement?
Ho pots fer lliurement, de manera que ho gaudeixes més. Sobretot si has vist la pel·lícula. Clar, si no has vist la pel·lícula, doncs no t'ho imagines.
Home,
no?
Alguna no l'hem vist.
Segur,
potser
segur.
Totes no, però...
Moltes, hi havia algunes sèries, per exemple, que et passava allà i dius, bueno, això no va arribar a Espanya, no? Perquè eren sèries que només passaven pels Estats Units. Però d'altres pel·lícules, moltes d'elles eren conegudes, no? I si les has vist, molt millor per entendre fins a quin punt arriba quasi el surrealisme d'aquestes pel·lícules. No? N'hi ha una, per exemple, Esclat, que és una pel·lícula d'un virus que surt allà al mig del Congo, a l'Àfrica, i llavors hi ha tots uns americans que el que fan és evitar que arribi als Estats Units i s'escampi. No? Doncs aquesta pel·lícula, és el que comentàvem abans, no? En comptes d'anar-se'n a filmar al Congo, doncs la van filmar aquí. O sigui que tenim al mig de Kauai, l'oceà Pacífic, no? Doncs un lloc que van reconstruir com si fossin unes cabanes d'una petita població africana que després del rodatge van deixar-les allà. De manera que van aprofitar aquelles cabanes per establir-hi una espècie de petit museu a l'aire lliure de tradicions hawaianes. Això es diu Kamokila Village, és un lloc a la zona de Kamokila, al costat d'un riu molt bonic, un lloc molt pintoresc, no, podríem dir, però clar, arribes allà i et trobes unes cabanes de planta rodona, cosa que els hawaians eren sempre de planta quadrada, i a dins doncs, et pots trobar el lloc on els pescadors reparaven les xarxes de pesca, et diuen, no? Clar, dius, bueno, sí, està bé que t'ensenyin l'ofici de reparar
les xarxes,
perquè veus doncs, com eren el tipus de nus hawaià, això està molt bé, però esclar, t'ho fan amb una cabana africana, no? Llavors és una mica surrealista.
Llavors has d'anar en compte aquí a Kauai, no?, del que veus.
Sí,
no...
perquè certes coses
poden
ser...
Que no et pensis pas que és hawaià i en realitat és això, doncs, el decorat d'una pel·lícula.
És Hollywood, no?, i Hollywood enganya. Llavors has d'anar
en
compte en aquest sentit, sí.
Hi ha un lockout, un punt per veure el paisatge en aquest Kalalau Trail?
Sí, n'hi ha moltíssim. De fet, quan estàs accedint pel primer tros del sender, no? Aquest que és lliure, no passa exactament sempre a nivell d'aigua, sinó que de vegades s'enfila, puja, i llavors arribes fins a un punt on veus tota la continuació d'aquests penya-segats, no?, que es van posant un darrere l'altre i que, com a mínim, si no pots arribar fins al final, sí que pots veure aquesta continuïtat de les muntanyes que arriben fins a perdre's a l'infinit, no? De fet, des de l'últim tram de carretera fins al següent, no?, que és una platja que es diu Polihale, allà no es veu un punt de l'altre, són prous quilòmetres com perquè quedin amagats i per tant, és una zona, diguem, molt salvatge encara de l'illa.
De fet, la costa de Napali és un dels paisatges més icònics de Kauai, no?
Sí.
Quan t'ensenyen l'illa, molt sovint es veuen aquests penya-segats que deuen tenir centenars de metres,
sí,
des del cim de la muntanya fins al mar.
De fet, no són els més alts del món, però recordem que quan vam estar parlant de Molokai, allà sí que hi havia uns penya-segats que eren els més alts, no? Aquests són una mica més baixos, però diem que són més macos per aquesta manera que ha tingut l'aigua d'erosionar-los, no? Que fa...
Aquestes canals que et baixen, aquestes,
sí,
torrenteres que et baixen...
Que llavors doncs, està tot més entre arrodonit i agrest, no? És un paisatge difícil de descriure, però que realment és molt bonic. I hi ha diferents punts per veure-ho, no només des de baix, sinó també des de dalt, no? Hi ha una carretera que és la que et porta a veure el canó de Waimea, que acaba amb un mirador des de el que veus tot el que és la vall de Kalalau, de manera que pots veure l'extrem final, el que passa que des d'allà baixar sí que és bastant perillós per al terreny inestable que hi ha un caminet, però diguem que és complicat d'accedir-hi.
I el canó de Waimea, que et queda doncs, a l'altre costat d'aquests penya-segats?
Sí, diguem que els penya-segats queden a la banda nord i el canó de Waimea queda una mica al centre oest de l'illa, no? De manera que estan gairebé tocant un amb l'altre i aquesta potser també és part de la gràcia de Kauai, no? Veure aquests paisatges tan diferents gairebé un al costat de l'altre, perquè justament al nord del canó de Waimea hi ha el que és la punta de la muntanya més alta de Kauai, el mont Waialeale. Waialeale és una muntanya que està considerada un dels punts que plou més de tot el món, no? El que comentàvem abans, que aquests vents alisis porten tanta aigua que aquí quan arriben, doncs, comença a baixar aigua, cosa que converteix això en una espècie de pantà. És una terra realment difícil d'accedir-hi, perquè hi ha moltíssima vegetació, però és que a més el terra està completament inundat d'aigua. De fet, la mateixa Waialeale significa l'aigua que sobreïix. O sigui, que és tanta que no pot acumular-la, no? I a partir d'aquí, doncs, va caient i fa també moltíssimes cascades, no? Que és l'altre gran atractiu de Kauai, que són des d'aquesta alçada l'aigua que va caient, doncs tens unes cascades precioses.
Home, hi ha un lloc que és com un embut, que hi ha un salt d'aigua que va parar. Bueno, no n'hi ha un, n'hi ha molts que regalimen muntanya, penya-segat avall, però són parets verticals totalment entapissades de vegetació i es perden en un fons...
Sí, que després tornen a saltar.
Sí, sí.
És continu. De fet, hi ha unes cascades que a més també són molt conegudes i han sortit en diverses pel·lícules, no? Per exemple, en 6 dies i 7 noches, amb el Harrison Ford i l'Anne Hedge, aquesta pel·lícula, en teoria, passa a la Polinèsia Francesa, però l'han filmat aquí. I surt aquesta cascada perquè és realment una de les més boniques i pots arribar-hi amb el cotxe, amb un mirador, i des d'aquí la veus. I és una cascada doble. És la cascada de Wailua, tens els dos fils d'aigua paral·lels i cauen, i realment és una cosa fantàstica.
És que 17.300 litres de mitjana anual donen per molt.
Moltíssim. L'altre punt que està en discussió sobre si és el més plujós o no del món és a l'Índia, que és un altre punt en concret, no? Però sempre estan una mica així, no? Depenent de l'any també, plou més o plou menys, no? Però, esclar, que plogui moltíssim en un punt de l'illa. Estem parlant d'una illa que potser doncs, fa no arriba als 40 quilòmetres de diàmetre. Que en un punt de l'illa sigui el més plujós del món i en un altre tinguis un desert, doncs també és sorprenent, no? I forma part d'aquesta gràcia de Kauai.
Va recórrer el canó de Waimea?
Sí, per dalt, això sí. Per dalt...
Pel fons deu ser molt complex perquè és molt trencat, és molt serpentejant.
Sí, i sobretot en aquests llocs, bueno, el terreny és molt inestable. Al final estem parlant de roca volcànica. Una roca volcànica que es desgrana fàcilment quan la trepitges, no? De manera que podries baixar, però segons com no saps si podràs arribar a pujar, no? I sempre tots els camins estan ben marcats, però ja tens uns indicadors, això és molt americà també, no? De dir, escolta, si passes per aquí, ho fas sota el teu risc i, per tant, doncs, després, si tens un accident, no ens vinguis a reclamar
warning,
res, no?
Warning.
Sí, warning, que això ja et fa pensar, no? Dius, bueno, a no ser que vegis algú que ja està baixant i li puguis preguntar si és difícil o no, doncs si ho faries amb una certa recança perquè no saps mai si...
Però això vol dir que es pot recórrer.
Sí, que... es pot arribar a baixar, però ho fas més amb guies especialistes que ja coneixen el terreny i que saben per on entrar i després per on sortir.
Són 1.000 metres de profunditat i uns 16 quilòmetres de llargada, de recorregut.
Exacte, i de fet té, doncs, diferents branques, no? Com el canó del Colorado, però aquest, la gràcia en part és veure'l des de dalt, perquè pots veure al fons, el Mont Waialele, tot verd, i aquest canó, que moltes vegades no va ni amb aigua, no? Depenent de si està plovent o no, doncs tot ell excavat a la roca, que és una roca que no és del tot negre, sinó és marronosa, no? Amb aquests estrats diferents de les cendres volcàniques.
Les fotografies es veuen vermella.
Sí, d'aquesta oxidació de la pedra volcànica, no? I després amb unes clapes verdes, que són aquestes plantes que comentàvem abans, que són les úniques que viuen aquí.
Et deixo perdut pel Waimea Canyon i ens tornem a retrobar d'aquí.
Doncs vinga, espera, però no triguis molt, que si no em quedaré sense aigua.
Exacte. Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Aquest passat 30 de desembre rebo un correu titulat Peter's Gone. El Peter ha marxat. El text confirma els meus temors. El nostre amic Peter, de 69 anys, ha mort fa unes poques hores. Càncer de fetge. L'enterrament serà l'endemà, darrer dia de l'any, a la mesquita de Doi Saket. L'endemà, 31 de desembre, surto un temps de casa perquè no conec la mesquita ni controlo gaire el districte de Doi Saket, situat exactament a l'altre extrem de la ciutat, mig encavalcat a la muntanya, a més de 20 quilòmetres de distància de casa meva. I me'n surto prou bé. A quarts d'11, mitja hora abans que comenci la cerimònia, ja estic aparcant la Phantom enfront de l'edifici. Es tracta d'una construcció blanca amb detalls verds i amb la característica cúpula coronada amb el creixent. Senzilla i agradable, sense ornaments superflus. Una modesta mesquita de barri, en definitiva, que en l'assolellat matí d'hivern ofereix una atmosfera molt tranquil·la. En entrar, topo amb el meu amic Oliver. En pocs minuts van arribar altres persones del grup d'amics. Poc després ens trobem asseguts en unes cadires de plàstic blau instal·lades al pati. L'Oliver porta la tira de temps a Chiang Mai i és autor de la millor guia de la regió que existeix. Però em confessa que mai no ha assistit a cap ritual musulmà, així que no sap què ens espera. M'aclareix, això sí, que la Malí, l'esposa del Peter, pertany a la minoria Chin Hao, ètnicament xinesos Han, però parlants del dialecte yunanès del mandarí i implacables controladors del comerç de les muntanyes del Triangle d'Or. El fet més curiós, afegeix, és que la meitat dels Chin Hao són budistes i l'altra meitat musulmans. M'adono que, entre els concurrents a la mesquita, bona part llueix els signes externs tradicionals islàmics. En les dones, mocador que cobreix el cabell però deixa la cara descoberta. I en els homes, el típic barretet blanc i algun apunt de bigoti i barba. A les 11 en punt, un grup d'homes passa a l'interior de l'edifici i un grup de dones s'instal·la a la porxada, separats. Nosaltres romanem a les cadires, amb altra gent. S'inicia ara tot un seguit de recitatius i càntics. A les 11:20, la litúrgia es dona per finalitzada. Només han estat 20 minuts. Immediatament, un grup d'homes emergeix de l'edifici amb un taüt de fusta a coll i enfila cap a un espai situat a la part del darrere. Persones autoritzades ens fan senyal que podem integrar-nos al seguici. L'espai del darrere acull un petit cementiri amb una dotzena de tombes. Són tombes familiars, segons que ens expliquen. Una d'elles està oberta, un forat rectangular perfecte. Des del taüt, uns homes traslladen el cos del Peter, embolcallat en un senzill llençol blanc, i el dipositen curosament a lloc. És en aquest moment, en percebre clarament les formes del cos sense vida del meu amic, que m'emociono. I el recordo en la seva típica actitud, amb el seu somriure d'estar de tornada de tot. El Peter era un aventurer existencial, modèlic, profund, un californià que havia passat per l'estiu de l'amor de San Francisco, per l'Egipte dels anys 70 i la Xina, abans de venir a Chiang Mai. Un home, per una altra banda, molt culte i que parlava àrab, xinès i tailandès i havia publicat força llibres i articles. Actualment ja escrivia poc i, ja raonablement en pau amb si mateix, es dedicava bàsicament a produir cervesa artesanal per consum propi. Era un tipus carismàtic i amb molt bones vibracions, per expressar-ho a la manera del San Francisco hippie de la seva joventut. L'email amb la notícia va ser un xoc, i ara, el cos inert, una intensa emoció. Havent dipositat el cadàver a lloc, els homes s'agellen al forat amb uns taulons de fusta, al damunt dels quals hi acumulen sorra fins a crear un montícul. Mentrestant, algú reparteix bitllets de 100 bahts entre els treballadors. Tot plegat conclou a les 11:35, mitja hora llarga després de l'inici de la cerimònia. Penso que, si alguna cosa m'agrada a l'islam, n'és l'austeritat, expressada en aquest cas en la decoració i el ritual. En allunyar-me, transitant per la Superhighway amb la Phantom, penso afectuosament en el meu amic, digníssim fins al final en la lluita amb la malaltia, i també en el somriure dolç i amorós en la cara, emmarcada pel mocador de la seva esposa. Després, penso en la suavitat de la presència dels Chin Hao entre nosaltres. Un perfil molt baix, aquesta comunitat, comparada amb altres col·lectius musulmans del món. És el que té el sud-est asiàtic. Hi ha de tot. Una diversitat infinita de grups i subgrups ètnics i lingüístics que porten mils d'anys evolucionant, movent-se i fusionant-se, creant un entramat vaporós de classificació impossible.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Geografies, amb Sergi Ramis, periodista.
Sergi Ramis, què tal?
Hola.
Segur que has pensat de proclamar algun dia la teva república independent per poder fer i desfer. Això seria fantàstic, no?
Sí, també és un mal de cap afegit, perquè has de prendre decisions. Com que estem acostumats
a no
pintar res. Però sí, en algun moment...
Això que ho dius per alguna cosa...
No, qüestions domèstiques. No, sí, algun cop sí que fantasieges amb dir... Si em proclamés príncep o rei...
I per raons inesperades, a vegades pots prendre la decisió.
Sí, sí, perquè et ve una circular, no?
Sí, sí, qualsevol cosa.
Mira, ara m'he enfadat.
Hi ha hagut casos.
Hi ha hagut casos. Si vols, en podem tractar d'una petita. Anava a dir regió, però no, ni hi arriba, perquè estem parlant d'una petita porció de territori de l'Austràlia Occidental. Que el 1970 els grangers d'allà van rebre una circular de l'estat australià.
Això que deu ser a prop de Perth?
Sí, relativament a prop de Perth, a uns 400 quilòmetres al nord.
Això és a prop, Austràlia.
Austràlia, 400 quilòmetres, vas a comprar el pa.
Aquí al costat, exacte.
Sí. I van rebre una circular de l'estat que els deia que havien de limitar les quotes de blat que cultivaven. Ja saps, aquestes coses del capitalisme, que no regula res, però els pagesos sí. Els pagesos els diu si poden fer prou llet, si poden fer prou mantega, si poden... fer prou blat, i clar, els pagesos són gent que treballa amb inversions d'anys vista, és a dir, quan tu comences a dir aquest camp i conreuaré blat, fins al cap d'un temps no et dona rendiment, fins al cap d'un temps no el poses al mercat, etc. No?
Clar, explica'ls-hi amb els polítics de la metròpoli, això.
Exacte, i llavors que des de Canberra, que està a l'altra punta de l'illa, et diguin, miri, sap què, no faci més que no sé quantes tones.
Deu estar a 4.000 quilòmetres,
Ben bé, sí, sí, sí. Llavors aquests pagesos, que inicialment eren 5, van dir, mira, és que ja hem fet les inversions, no ens va bé això de limitar les quotes i no ho farem. El govern australià els va dir, no és opcional, vostès han de complir les quotes, i ells van dir, doncs, sap què, ens separem d'Austràlia. I van proclamar una província separada d'Austràlia, important, i la Commonwealth. Aquest punt que sembla anecdòtic després va tenir molta importància.
Així que entrem en aquest nou país per la Ogilvy Road, una pista d'aquestes...
un carrer sense asfaltar.
Polsoses de terra vermella, australiana, amb eucaliptus a banda i banda, potser amb algun cangur saltant en la llunyania.
Sí, sí. El paisatge és el que descrius tu, un territori polsegós, molt sec, i una... Les granges a Austràlia tenen certes dimensions. Però estem parlant, en total...
Van a avioneta, no? Sí, els pagesos.
No només els pagesos, de vegades els metges, els veterinaris, gent que necessita fer una intervenció puntual...
i anar a buscar el pa.
I urgent. Això ja d'anar a buscar el pa amb avioneta pot ser bo. Bé, el cas és que aquesta gent que estem parlant, que són... que estan, s'articulen, es vertebren entorn del riu Hutt, resulta que diuen, mira, proclamem una província independent, ens separem d'Austràlia i de la Commonwealth. I els enviem una carta, per cortesia, de dir-li a l'estat australià, miri, no pensem complir amb les quotes del blat i que sàpiguen que ja no formem part ni d'Austràlia ni de la Commonwealth. Amb aquesta arrogància una mica anglosaxona, de, diguéssim, heretada de la corona, les autoritats australianes els diuen, miri, sap què? No penso ni fer-li cas ni contestar-li aquesta carta. El líder d'aquest moviment independentista hutenc diu... Doncs,
que és el Leonard Casley?
Que és el Leonard Casley. Diu, doncs m'ho poses en safata de plata, perquè ara jo m'esperaré a que passi el silenci administratiu i ja se sap que si quan tu t'adreces a l'administració i l'administració no et contesta, vol dir que està d'acord amb el que tu has fet. Ell es va esperar pacientment 2 anys i al cap de 2 anys, que era el termini establert per les lleis australianes, es va considerar que Austràlia havia acceptat la seva independència. Evidentment, Austràlia no
l'ha acceptat. Aquest cas li era una fura,
Sí, Tu imagina't...
una rata de biblioteca, també.
Tu imagina't que és ser granger en aquestes...
No puc.
Extensions desèrtiques de l'Austràlia rural.
Clar, no hi ha res a l'outback,
no? Has de tenir molt caràcter, has de ser una persona...
de pedra picada.
Amb empenta i amb hores lliures un cop es fa fosc. Sí, llavors aquest home devia tenir...
hores lliures, segur, amb alguna cosa per omplir-les.
Sí, aquest home devia tenir hores lliures perquè... va fer això, llavors em va dir, bé, no em feu cas si no voleu, però jo tiro endavant. I llegint, va trobar una llei de l'any 1495.
Déu-n'hi-do, si va tirar enrere. Gairebé res, eh?
Si va tirar enrere, que es veu que es diu Llei de la Traïció. I que diu, literalment, que un príncep que fa les seves funcions no pot ser acusat de traïció ni tampoc cap de les persones que l'ajudi. Llavors en Keyes li va dir...
Se li va encendre la bombeta aquella que tots portem sobre el cap.
Ja hem trobat la solució. Proclamem el que fins ara és una província independent, li canviem la denominació i la passem a Principat, triem un príncep, que si de cas ja m'hi presento jo, i s'ha acabat el bròquil. Amb la llei aquesta de la traïció no ens poden fer. I així ho van fer. Es van reunir els grangers, que eren 5, van decidir que el Riohat passés a ser un principat i que el seu príncep fos en Leonard Keyesley a partir de llavors, doncs, el príncep Leonard.
I ja tenim el pagès convertit en príncep,
sí,
com si fos una pel·lícula...
Un conte de Mark Twain,
conte de fades,
el príncep i el pòtol, o...
Sí, pues aquí tenim la realitat.
I que no sé si n'hi haurà més de casos de pagesos que s'hagin convertit en príncep fora de...
Jo no en conec molts casos.
Fora dels contes dels Andersen i d'això, no?
I es va quedar aquí, en Casley, o va anar més enllà?
En Casley ja estava embalat. Estava embalat i va dir... I a més, no només em proclamo príncep, sinó que li declaro la guerra a Austràlia.
Ah.
Però clar, per barallar-s'hi has de ser dos.
Clar.
Austràlia.
I Austràlia des de Canberra a 4.000 quilòmetres.
Sí, estava en aquesta dinàmica
d'aquest
tio, no li fem cas.
De la declaració de guerra.
I no, també, silenci administratiu.
No van enviar els vaixells.
No van enviar vaixells, no van enviar soldats.
Ni l'aviació.
I el Principat de Hutt no tenia exèrcit.
Clar.
Per tant, era una guerra, impossible. Cortázar, aquí també. Aquí tenim també un bon conte, que en Cortázar no se li va acudir, o en Borges, però la matèria hi és.
Ja tenim el conflicte més incruent de la història.
Més incruent de la història i curt, perquè sí. no es va produir en cap moment
no
cap
arribar.
Atac, ni cap defensa, ni res, no? Bé, al final, després d'aquesta declaració de guerra, que va ser l'any 1976, la cosa queda no res,
clar.
Efectes bèl·lics. Però a efectes administratius i fiscals la cosa continua funcionant.
Allà està la micronació.
Allà està la micronació, que a hores d'ara és la més veterana de tota... Austràlia hi té tirada amb això de les micronacions, n'hi ha força. N'hem parlat en aquesta secció en algun cop, aquell regne gai i lèsbic i...
Aquest sí que va tenir certs problemes,
de les Illes del Corall.
Militar, sí.
N'hem parlat d'alguns, i n'hi ha força per l'extensió del territori i per això que diem també, no?, per l'empenta que tenen els australians, per les hores lliures, etcètera, tot influeix, no?
No, i per la distància, no?, perquè, clar, aquest home, o aquests 5 pagesos d'aquest principat, deuen estar dècades abans no els arriba una notificació, una carta, no?,
especialment perquè va arribar un moment en què l'estat australià, algú de l'estat australià va perdre aquesta flegma que fins al moment havien tingut i van dir, ah sí, no voleu formar part d'Austràlia, doncs el servei de correus no us entregarà les cartes.
O sigui, a més això d'arribar tard, els hi tallen el servei.
Sí, i clar, al primer moment els hotencs van dir, mira, doncs res, perquè total, perquè t'arribin factures i propaganda de supermercats...
Millor que no arribi res.
Però va arribar un moment que la cosa es va fer incòmoda, perquè també podien ser cartes interessants o de familiars o d'amics o d'altres temes que no fossin estrictament comprar una nevera.
Clar, estem parlant en un moment que encara no existia ni WhatsApp, ni la missatgeria electrònica, ni els ordinadors.
De la dècada dels anys 70 del segle passat. Llavors... Austràlia els diu, jo no us penso enviar les cartes, els hotencs diuen, però les cartes ens han d'arribar perquè hi ha una obligació moral de que si tu tens un document que és meu lícitament, me l'has d'entregar, i els diu, no, jo no te l'entregaré perquè tu no vols ser australià, tu vols ser estranger.
Hoteng.
Llavors, què fem? I llavors Canberra va no sé, una
solució
barroca que se'ls va acudir, va dir, o enviarem les cartes a Canadà, i el Canadà... Que tampoc és que sigui el país del costat.
No, buscarem alguna nació propera.
Sí, podries haver dit a Nova Zelanda o a Nova Guinea.
No, Tasmania és Austràlia.
O a Indonèsia, el més proper possible.
O a Timor Oriental.
Com a part del rebot va ser, mira, les enviarem al Canadà, que també és de la Commonwealth, i el Canadà que es... I durant dècades els hotengs van rebre el correu passant prèviament... tu imagina't, en el territori limítrof, t'imagina't que un de Barcelona li envia una postal a un de l'Hospitalet i abans passa pel Canadà, la postal aquesta. O sigui, aquest seria el
cas. Una postal viatjada.
Les cartes, per això, via Canadà, van començar a arribar. Entre aquestes cartes hi havia una reclamació del Ministeri d'Hisenda. Perquè, clar, el príncep Leonard va dir, si no som australians no tenim per què pagar impostos a Austràlia, no? I des de l'any 70, que es va proclamar el Principat, fins a dia d'avui, els hotengs, en principi, i de manera formal, no han pagat impostos.
Clar, i Canberra tampoc no els ha enviat cap funcionari a cobrar.
Ni policia, ni la Guàrdia Civil.
T'imagina't el cost d'enviar un policia qui sap on, no?
Sí, per delictes fiscals. Però Austràlia no renuncia a aquests diners.
No, està clar.
Ells diuen que aquests grangers, a hores d'ara, ja estan devent 3 milions de dòlars acumulats. El príncep Leonard, per això... No és tonto, el príncep no era pobret. I ell va fer una jugada que era... nosaltres a Austràlia no paguem impostos, nosaltres fem donacions a Austràlia. Llavors, es veu que aquests 3 milions de dòlars sí que s'han ingressat en els bancs australians, però com a donació voluntària. No consta com a obligació fiscal. Llavors, aquí hi ha una discrepància, si més no, de la denominació en concepte de què m'estàs enviant aquests 3 milions d'euros.
I, clar, com que el príncep Leonard tenia, com tu has dit, moltes hores lliures, doncs es va dedicar a fer bandera, no? Himne, no sé si canta ell...
Sí, tenen un himne bastant peculiar... Però tot és peculiar, perquè la bandera, que és una bandera de fons blau, una mica enrevessada i també barroca, reprodueix un cap de vaca, lògic, perquè són grangers, un ocell, del qual no s'ha explicat molt bé, però podria ser un colom de la pau.
Que està sobre el cap de la vaca.
Sobre el cap de la vaca, i al damunt de tot aquest bestiar, una balança de la justícia, recordant que aquest estat va néixer lluitant contra un injust.
Crec que li penja de les orelles de la vaca.
No sé, te'l mires i costa una mica, te l'han d'explicar, i bé, no és una bandera molt reeixida, però és la seva i tothom s'estima la seva bandera.
I moneda fan servir?
Van fer una moneda que és el dòlar de Hutt.
Comprar-se els uns als altres?
Sí, el dòlar de Hutt, i van fer passaports, van fer tota mena de... Van fer segells de... Ara, tant els dòlars de Hutt com els segells de correus pels col·leccionistes van molt buscats, perquè són rareses i clar, valen certs quartos, no? El príncep, no sé si en algun moment la collita li va anar bé, perquè van comprar també un Rolls Royce. El van logotipar, les portes davanteres té aquests emblemes de la vaca, el colom i les balances, i és el transport oficial del príncep.
Sí, que es desplaçava per l'outback.
A veure, el territori de Hutt està delimitat en pedretes.
Ah.
Per tant, hem d'entendre que, en principi, no sé, que faci una visita oficial a Austràlia, el Rolls Royce només deu fer voltes entorn del Principat.
Espero que no punxi mai una roda, perquè aquí al mig serveis mecànics...
No, jo crec que aquesta gent tenen traça a canviar una roda i a fer arreglar, en principi, aquesta gent de les granges. Sí.
Clar, potser si li fan pagar al final aquests 3 milions de dòlars... que ja han donat, però són donacions i no consten com a...
Sí.
Vés a saber si s'hauran de vendre els Rolls Royce, potser.
No sé què val un Rolls, però no crec que hi arribi. No. Bé, entretant, Hutt ha anat fent la seva, vida normal, han continuat cultivant blats...
Participant en els Jocs Olímpics.
Participant en algunes competicions internacionals, té la seva selecció nacional, ha anat a campionats de futbol, de rugby, de criquet... I després, ja, llevat dels esports més convencionals, ells han demostrat habilitats, perquè tenen selecció nacional, de busseig en pantans.
Busseig en pantans, però pantans aquí, en principi, molts, molts...
No, ens referim no a una presa artificial, sinó a aquests aiguamolls que fan un pam...
Amb cocodrils, perquè estem parlant d'Austràlia.
Amb cocodrils i amb un pam d'aigua.
O sigui, s'ha de valorar molt aquest esport, no? I la selecció nacional no és poca cosa.
I tenir present el tema de profunditat, perquè,
clar,
si no...
Sí, sí.
I després han destacat bastant en càrrega d'esposes a coll i bé, que això, home...
Depèn de l'esposa.
Depèn de l'esposa i de les teves pròpies forces.
Té valor.
Té valor allà per la carretera.
Que han de córrer molt per l'Otbach.
Per Ogilvy Road, tu imagina tothom per Ogilvy Road amb l'esposa.
Sí, clar, no tothom allà empolsegat, no? Corrent amunt i avall, ha de ser una escena...
Jo entenc que si tenen habilitat que estiguin a les primeres posicions mundials d'aquest esport.
Sí, sí. I se'n practiquen d'altres d'esports o altres modalitats esportives?
Això del busseig en pantans, que té la seva dificultat, i després hi ha coses més vulgars, el futbol, el criquet, el rugby...
Sí, ja se sap.
Coses que ja no tenen més interès.
I escolta, què se n'ha fet del príncep Leonard?
Príncep Leonard, malauradament, va morir fa poc, als 93 anys.
Després de participar en una cursa amb la muller...
No es coneix el detall.
Amb la reina o amb la princesa?
La princesa, la seva dona era princesa, eh?
No, ja m'imagino.
Sí, era princesa i era bastant estimada entre la població dels 50 habitants de Hutt. Ell ja va preveure que l'edat li jugaria una mala passada i el 2017 va abdicar. Va abdicar en el seu fill Graham, un dels seus 7 fills. Això va estar bé perquè imagina't si hagués mort sense haver indicat quin dels 7 fills era
l'hereu,
es podia haver muntat allà un sarau entre una setena part de la població de Hutt, no?
Perquè només hi ha 50 habitants, no hi ha més hatencs?
No, de hatencs n'hi ha força, hi ha fins a 14.000. Perquè tu pots nacionalitzar utilitzant el seu web, que si algú vol prendre nota,
sí,
és www.principality-hut, que és hut-river.com.
Està bé de saber-ho, perquè vés a saber, no?
Ara penseu que recentment han paralitzat el sistema de nacionalitzacions perquè estaven canviant el passaport analògic pel digital. I llavors, mentre feien l'adaptació, no admetien noves nacionalitzacions. Però, si no, pagant una quantitat mòdica, pots fer de nacional d'allà. L'únic és que no tens dret a participar de les decisions de govern.
Ah, em pensava que anaves a dir que no tenia dret a participar d'alguna modalitat esportiva com les que has esmentat.
Sí, això sí, perquè un cop ets nacional hoteng, pots agafar la teva... Si la teva esposa també ho és... perquè si no seria carregada d'esposa estrangera...
Clar, i llavors això està penat.
No, això no entra a les normes.
No, ja veig que és un país potser propi d'una al·lucinació de l'outback australià, potser?
Pot ser, però mira que això ha aconseguit que Austràlia el reconegui en tant que diu no t'envio el correu, etc. Que el Canadà el reconegui perquè diu t'envio el correu. I després, en els temps que corren, l'ha reconegut Google.
Home.
I això és important. Si aneu als mapes de Google,
trobareu
Principalitat de Hutt. Heu d'anar com a referència a buscar la ciutat de Perth i començar a moure el ratolí cap al nord, uns 400 quilòmetres, i trobareu indicat en un punt al Google Maps. Per tant, sí, pot ser una al·lucinació de l'Outback, però aquí hi ha gent molt important que ha reconegut.
I a postfronterer, si anem per l'Ogilvy Road, ens demanarà el passaport?
Sí, pots presentar el passaport, te'l segellen. La Unió Europea va treure un document dient que no valien de res aquests segells, que ningú els considerés vàlids, i fins i tot, jo crec que amb cert mal gust, els va qualificar de fantasia. No calia això, només dient que no eren vàlids ja estava. Recordeu que la frontera ve marcada per unes pedretes a terra, que les dimensions del país són 75 quilòmetres quadrats, a dir, l'equivalent a Hong Kong.
Que vigilem, si no sortirem del territori.
Sí, i sobretot que no aparquis malament, no sigui que et deixis mig cotxe a cada país. Però aneu-hi perquè Aquesta gent necessita ingressos extres i han posat un bar, han posat un restaurant que funciona en temporada alta i hi ha una botiga de souvenirs.
Bueno, prenc nota de totes les dades que ens has donat, inclòs del web, i vés a saber, vés a saber.
Mira, si mai cai i estàs per allà a Austràlia Occidental, dius,
me'n vaig al
riu Hat.
Al principat del riu Hat a fer una cursa.
I és més que possible que en un moment donat puguis saludar el príncep Graïm. Sí.
Sergi Ramis, moltes gràcies.
Apa, a veure.
La mirada de l'anaconda.
Holanda es dirà d'ara endavant Països Baixos, el seu nom real i oficial. Així ho han decidit el govern, els operadors turístics i la patronal, que volen actualitzar la imatge global del país. Es tracta de desviar el focus internacional excessivament fixat, creuen, sobre determinats aspectes de la vida dels neerlandesos amb la que comunament s'associa el país, com la seva cultura de droga recreativa o el món sòrdid del Red Light District, el barri vermell d'Amsterdam i la prostitució. El canvi, amb un cost estimat d'uns 200.000 euros, es farà visible amb un nou logotip internacional que combinarà dos símbols, l'NL, abreviatura de Països Baixos en anglès, i una tulipa taronja, seguit del terme Netherlands, tal com es diu el regne també en anglès. Ministeris, legacions diplomàtiques, universitats, escoles o ajuntaments, així com les organitzacions que col·laborin amb el govern, adoptaran també tant el nom nou com el logotip. A escala mundial, es vol aprofitar el Festival d'Eurovisió del maig que ve a Rotterdam i els Jocs Olímpics de Tòquio per donar-se a conèixer el món com a Països Baixos. Malgrat que durant molts anys Holanda hagi estat sinònim de Països Baixos arreu del planeta, en realitat només fa referència a dues de les seves 12 províncies situades a la costa occidental, Holanda del Nord, amb Amsterdam i Haarlem, i Holanda del Sud, on s'ubiquen La Haia, Rotterdam i Leiden. Des del segle X fins al XVI, Holanda estava políticament unificada, fins que, a finals del mateix segle XVI, es va integrar a la República dels Set Països Baixos Units. Durant el segle XVII, Holanda va ser la part dominant del que llavors s'anomenava Dutch Republic. No en va era la regió que més contribuïa a l'economia i a la riquesa de la nació. Per això el seu nom, Holanda, va esdevenir sinònim del país. El regne de Netherlands, de l'holandès Nederlanden, Terres Baixes, en al·lusió al fet que una part del territori es troba per sota del nivell del mar, va emergir de la desfeta de Napoleó a la batalla de Waterloo, el 1815. Més proper en el temps, fa tot just un quart de segle que la indústria turística va decidir promoure el país com a Holanda. Però ara, tot canvia. Fins i tot la selecció nacional de futbol es dirà Països Baixos.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
El canvi de nom d'Holanda i una visita al Principat de la província del riu Hat, a Austràlia, amb el guiatge del periodista de viatges i editor Sergi Ramis, són les dues notes geogràfiques que tanquen el viatge d'avui. També hi ha hagut temps per seguir descobrint l'arxipèlag de Hawaii en companyia del viatger i escriptor Jordi Canal Soler i de seguir de prop les passes del viatger de la Gran Anaconda en marxa, Josep Maria Romero. Res més, som Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès. Ja ho sabeu, els viatgers de la Gran Anaconda. Gràcies per ser-hi. A reveure.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.